Salvador García, que és periodista i crític gastronòmic, i la Fina Puigdevall, que és la cuinera de les Cols, que aquest any, curiosament, fa 25 anys al restaurant, coincidint amb els 750 anys del naixement de Ramon Muntaner, que ha tingut la gentilesa de venir, que ja prou feina té, un restaurant que té dues estrelles Michelin, doncs, de venir aquí a perdre el temps amb una colla de... erudits i que venen papers vells i que parlen d'escones i d'almogaves i de companyies que fa molts anys que... de mala fama, més a més, i que ha preparat una recepta d'una sopa de cols que va fer una reelaboració que ha estat extreta de... Hi ha una polèmica a Itàlia de si és una recepta que es feia servir a la cort de l'emperador, bueno, que es feia servir a la cort de l'emperador Frederic II, a Sicília, l'avi de Constança de Sicília, la dona de Pere el Gran, però hi ha una filòloga italiana, l'Elsa Martelli, que diu que la recepta és de Pere, és de Frederic II. Si ho era o no ho era, jo no ho sé, però crec que s'havia sortit a l'acord de Frederic II, per tant, l'havia d'estar Constança i podria el mateix Pere II. Deixo la paraula a Francesc García, ell és el meu vaixer que em farà la valoració.
Sí. Bé, la Fina és aquí per dues coses. Una perquè és de les Cols, ja ho explicaré, jo ho volia explicar, però no sé com ho explicaré. Jo no ho explicaré, però té molta gràcia, que ella és la Fina de les Cols, és la Fina de les Cols i farà aquest plat, però Cols no és cap motiu, és un cognom. Ja no explicaré, és el nom d'un lloc, d'una casa...
Tampoc ho sabem, eh?
Però sempre ho explicaves. Bé, el que avui parlarem del capítol 124 de la Crònica de Muntaner. Com que ja el teniu, no el llegirem. Però és una dona de mercadera que surt a collir cols. I en aquell moment va ser un cavaller francès i, com que és una dona valenta de parlar de ferrenya, aquell cavaller francès és pres i com tots sabeu, doncs aquest tio ha de pagar el seu alliberament pel seu rescat. Doncs això, parlem de... Això va ser el juny del 1985, per tant ara deu estar fent anys, va ser un moment d'aquests, però Borrano devia estar, per tant, sabem que no collia cols, sinó que devia estar collint espigalls o botons, perquè són els que es van collir de mica a mica, perquè les cols són més hivernals, ara s'haurien acabat, i ara estem collint les cols d'en Patufet, que són les que anem collint, doncs, espigalls de mica en mica. Les cols, com també sabeu tots, és una espècie molt estranya, perquè és molt complexa a nivell botànic, perquè es presenta de moltes i moltes formes, de molts i molts de colors, i a més muta molt ràpid, segons la zona, no? Vull dir, per exemple, tenim a la zona, a la Lombardia, coneixeu totes les cols lombardes, però podeu conèixer les cols de Brussel·les, que són petites, que neixen com a petits brotons, i també coneixeu tot el que està als Greus a Galícia. I també coneixeu tots els espigalls, doncs, que es coneixen a Catalunya, sobretot a la part central del país. De cols, doncs diguem això que és complexa, és complexa. A més, la col és un menjar barat, ha crescut a qualsevol lloc. En els receptaris cultes, és a dir, de la noblesa, no trobem gaire receptes. Per exemple, en el dia a dia la trobem, o de tall abans la trobem esmentada, però no surt res més que parlar de la col. En el Sant Sobí, i en això també trobem una sola recepta, i en el llibre de Coc. Del llibre de Coc també hi ha molt poca cosa. Per què? Perquè sabem i podem demostrar que està més relacionada amb la cuina de pobres que amb la cuina de la noblesa. Però el trobem en les cuines monàstiques i no el trobem en aquests grans àpats. Tenim l'exemple de Frederic II, que ara comentaré. El que sí que, ja que vam parlar d'Esclot, perquè he vist que també n'hem parlat abans, doncs d'Esclot també en parla, i diu que es menjaven a la primavera amb espàrrec, que es feien servir per acompanyar carns. Però potser el més interessant de tots és el nou de Vilanova, que és contemporani de Muntaner, i és important perquè parla no d'una col, sinó de diverses cols. I això també té gràcia, vull dir que seria un objecte d'estudi el dia que toqui parlar del nou de Vilanova. I per acabar volia dir una cosa que crec que és molt interessant i prova això que us he comentat abans, que era un menjar, diguem-ne, popular, ho tenim gràcies a un acte del Tribunal de la Inquisició, passa a Lleida, un que es convertirà en delator, és convidat a menjar en una casa i li donen col amanida amb oli, fregida amb oli i amanida amb oli. Que això podem dir que és un precursor del trinxat, però esclar, encara faltava uns 4 dies perquè ens arribessin les patates, però això és un precursor d'aquell plat. El delator diu, és molt estrany que ens hagin donat només col, pa i oli i vi i no ens hagin donat amb la xulia de cansalada. Diu, perquè si ens l'haguessin donat amb una xulia de cansalada, aquests tios serien cristians i aquests tios són conversos. I els van condemnar. La recepta de Frederic II és interessant perquè és siciliana, perquè segons en Xavier Rendedo segur que Montaner la va tastar. I...
Pere II
la va tastar. I trobo que té una cosa molt interessant en la recepta. Que és que, bueno, diu, ella ens la preguntarà la seva versió antiga, la versió moderna, però jo només diré que diu que per fer pols verdes, segons la recepta de l'emperador, agafa glutons o espigalls, de cols en bon estat es posen a bullir una bona estona amb carn. Després es treuen de l'olla i se submergeixen amb aigua freda. És a dir, es para la cocció. Es posa una altra brou en una altra olla i s'hi afegeix un oli blanc i es posa l'olla a bullir. Deixem-ho aquí. Per què és interessant aquesta part? Perquè el fonoll és la part important. La col, com ha de saber tothom, i si no ho sabeu, ara ho sabreu, té un punt, o sigui, el millor és menjar-la crua o escaldada. A partir dels 20 minuts d'ebullició, comença a treure, fa la pudor de col, o l'olor de col bullida, que sol ser una olor desagradable. Això és un DMS, dimetil de sulfur. El dimetil de sulfur és el que sol provocar meteorisme a l'estómac, meteorisme al ventrell. I si ens provoca meteorisme al ventrell, les conseqüències tothom ja les saps.
Lletges ventositats.
I si algú pateix, té algun problema, diguem-ne, intestinal, que sol tenir problemes de colitis, que ara les coneixem molt bé, les tenim molt ben documentades, i aquestes malalties intestinals modernes, crons, proctitis, etc. Això són menjars no adequats precisament perquè et provoquen aquesta inflor d'estómac. Aleshores, què vol dir fer-hi bullir fonoll? Tots sabem que moltes de les umbel·líferes, fonolls, anisos, comins, etc. són plantes carminatives. Aleshores, al ser carminatives són espècies, o sigui que tenen productes que ajuden a evitar les ventositats. I aleshores hem de deduir, o jo dedueixo, que l'ús del fonoll té aquest ús per evitar les ventositats. En aquell temps les coses es bullien en excés, ho sabem, ho tenim documentat i sabem que es bullien en excés. I és a partir del segle XX que sabem que les coses s'han de coure molt menys i que a més bullint-los i coent-los molt menys, però també sabem que també tenim un sistema sanitari bastant, és a dir, de control sanitari, no vull dir, no estic parlant del sistema sanitari institucional, sinó del sistema del coneixement sanitari, això fa que sabem que determinats elements nocius que hi puguin haver els horts, perquè sabeu que en aquell temps moltes vegades s'utilitzava la xisca, podien tenir problemes de salmonel·losi, etc. Però això també volia molt per evitar determinades conseqüències nefastes. Aleshores, el fonoll ens fa aquest aport de, més enllà de l'aroma, fer-ho digerible i passador per la budellada, amb aquest brou de carn amb brou. I ara, jo li cedeixo la paraula a la Fina, que ens parlarà de la reinterpretació culinària d'aquesta recepta en cols.
Jo ja hauria de portar ulleres, però que sóc molt resumida, no m'agafo, i ara no sé si ho veuré. Que bueno, sí, sí, eh? Sí, sí. Va.
Puc anar amb això?
Sí, sí, però no, sí, sí.
Va. Més bé què? Sí, sí. Ara notes la diferència. Vale, va, doncs res, jo dic que sóc Fina Puigdevall, cuinera i propietària del restaurant Les Cols d'Olot, i que el restaurant Les Cols està ubicat al Mas Les Cols, que li dona el seu nom. Les Cols és una masia del segle XV i és on vaig néixer. El meu avi patern es deia Josep Puigdevall Cols. Aquest cognom es va perdre perquè hi va haver descendència masculina durant un parell de generacions, per tant el nom s'ha perdut, eh? Les Cols és un mas ubicat a la Garrotxa, una comarca d'una especial bellesa, on hi ha 44 volcans, i si el sol volcànic dona unes característiques molt peculiars a tot allò que s'hi conreua. Com sabeu també, és una terra molt freda a l'hivern, doncs s'hi cultiven cols, i bueno, el que no vull estendre més el compte, agrair a l'organització que hagi pensat en mi, i suposo que degut a, també al món del restaurant ha fet que em convidessin, eh? I preparar aquesta recepta que surt de les cròniques de Ramon Muntaner. Una mica tot, ja ho veieu, que hi ha molts motius, com quasi sempre. La sopa de cols amb pilotilla, julivert i fonoll. És una versió d'autor, evidentment, és en honor de dos personatges que surten a les cròniques de Ramon Muntaner i que tenen un fort lligam amb els llocs on succeeixen els fets que es relaten per a l'Àlex i Cinc. Ramon Muntaner és el primer cronista català que ens ofereix una intencionalitat evident d'explicar tot allò que va passar a la seva vida relacionat amb la vida del rei Pere el Gran. La recepta és una que agradava a Frederic II, emperador del Sacre Imperi Romà Germànic i net de Frederic Barba Roja. L'elaboració de la recepta naturalment està actualitzada i no obstant no utilitzem ni tomata ni patata, ja que eren aliments que encara no havien arribat a Europa. Això sí, porten un sofregit fet de ceba i all. L'altre personatge que hi ha relacionat amb aquesta recepta és la Mercadera, una dona de Peralada que Muntaner la descriu com una dona enèrgica, decidida, una dona forta i que posseïa un obrador. Era alta i ben plantada i precisament un dia que Peralada estava assetjada pel rei Francesc Carles d'Anjou, o d'Anjou, sense por i vestida com un home, amb una junella i una cinta que portava i les havia nascut al braç, i portava ja una espasa. Amb aquesta disfressa va sortir de la ciutat assetjada cap al seu hort a buscar les cols, un dels productes més freqüents i abundants entre la gent pagesa i camperol, segurament per a vendre'ls a la seva botiga. Desafiant les circumstàncies adverses, va sentir un soroll de campanetes, es va aturar i es va adreçar cap al lloc on procedia aquest soroll. Va veure el cavaller de l'exèrcit francès a sobre d'un cavall que es dirigia cap a ella. Per defensar-se, va treure l'espasa, va donar un cop fort al cavall, i diguem, no ho sabeu, com és això?
Ho han explicat fa un moment, això.
I va estar un lloc davant, però bueno, sí que havia decidit, forta i decidida, eh? Què vol dir que anava carregat? Borratxo?
No, de ferro.
De ferro, de madura, vale. Ai, va, que si perden un fogament serà terrible. Hosti, tu. No hi ha ningú que tingui 50 anys?
Sí,
molt. Si mires per sota, igual. Per sota.
Deixem uns anys que tu fas.
50 anys i que penso tenir això.
Ja que jo, ostres, sí, fantàstic. No veien jo ni as, eh? La Mercè, que ja començava. Vale, va. Deixar-nos tabornir i aprofitar per desafiar el cavaller i portar-lo al presoner cap a Peralada. Dic que en aquella època les classes populars s'alimentaven de productes propers procedents del camp, bé de cultiu, bé d'origen silvestre, col, bledes, cebes, alls, pastanagues, olivers. Fonolls eren productes molt usats entre els camperols. La dieta de la noblesa de l'aristocràcia fonamentalment era carn de porc fresc o salat i aviram, gallines, pollastres, capons i ous. La noblesa menjava pa blanc i bevia. Els cereals secundaris com l'ordi, l'espelta, la cibada, el mil, el panís, el cèdol, constituïen o substituïen el consum quotidià del pa de les dietes de l'estament popular. Les verdures i els llegums secs de la fruita eren considerats pels nobles una mena de viandes vastes, pròpies de la gent, mancada de recursos i pocs compatibles amb el nivell de qualitat que havien de caracteritzar la seva taula. Davant la col i la ceba hi ha una pagesia, una presència constant de vinagre, la qual cosa ens indica que també es menjava crua. Creus, eh? Es menjava crua i no sempre cuita. Tanmateix, en determinades zones, com seria el cas de Sicília, d'una tradició cultural i agrícola clàssica del període imperial romà, també apareix una dieta un xic més equilibrada en la que apareixen queviures d'origen vegetal. El rostit és el sistema de cocció més valorat a les taules d'aristòcrates, enfront dels calders i les paelles dels camperols. Els cuiners sovint, abans de cuinar les carns, les bullien amb aigua, espècies i altres condiments per tal d'atenuar-ne la consistència i potenciar-ne el sabor. La tècnica de les cocions successives heretada del món romà no perdrà adeptes fins després del Renaixement, quan s'introdueixen nous vegetals procedents del nou món que permetran introduir tot un nou panorama de guisats i altres gustos. Amb l'arribada dels barbes i la ramaderia brava, la caça, el pesca, el fluvial i la recol·lecció, activitats pobres i marginals a l'època romana, esdevenen pràctiques corrents de gran valor econòmic, creixent prestigi social. Els boscos i les pastures esdevenen llocs de producció i amb l'arribada dels pobles germànics, per la seva influència, la carn esdevé arreu de l'Occident un element de valor. Els nobles utilitzaven el llard en la preparació de les seves viandes, mentre que els pobres i els ascetes utilitzaven l'oli d'oliva, a diferència de l'època romana en què tant els nobles com el poble apreciaven l'oli d'oliva. A partir de l'alta edat mitjana, per influència del paganisme germànic, la força física, la violència i l'animalitat de l'home gaudia d'un gran prestigi i era considerat l'element essencial de la noblesa i del poder. L'estima per la carn arrela en la força en el conjunt de la societat i tots els estaments anhelen a augmentar el consum. És per això que en aquesta recepta apareixen pilotilles aromatitzades, tot el conjunt amb fonoll i julivert. El fonoll entenc que es trobava als marges de tot aquest salada. Fins i tot a la broxa n'hi ha, perquè és on té tot el que porto jo, eh? Res, doncs, quan ho veu, anem i ho trobem.
No, 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 el fonoll és endèmic. Escolteu, diu que les cols té dues estrelles Michelin. A mi m'és igual que tingui dues estrelles o Michelin, no ho tingui. El més important, no, el que és molt important de les cols, i probablement és la raó per la qual té dues estrelles Michelin, i probablement em mereixeria tres, em mereixeria estar molt més amunt, i ara això li he de dir molt bé.
Ja m'ha arribat.
Ja t'ha arribat, no, perquè jo crec de totes les cuines, de tot, o sigui, jo volto molt restaurants, jo tinc la sort de voltar molt restaurants i és una feina molt, molt ingrata, encara que algú es pensarà que d'allò. Jo crec que és un dels restaurants més interessants del món mundial. Per què? Perquè és un restaurant que arrisca molt, perquè ha hagut de prendre una decisió conceptual. Tothom ha de prendre una decisió i dir què vol ser. I ell vol ser un restaurant, a mi anem a engarrotxir, però jugant amb la cultura, és a dir, el seu concepte és la cultura de la garrotxa. O sigui, no l'antiga gastronomia, la garrotxa sinó la cultura garrotxina. La cultura garrotxina té una sèrie d'ingus, una sèrie d'idees, que una de les quals pot ser viure d'aviat del mar, una de les quals pot ser les conserves per tenir menjar sempre, i l'altra pot ser una agricultura de l'entorn i reivindicar una pobresa que, o sigui, una agricultura, no una agricultura pobra, però sí una cuina pobra.
Uns productes molt humils.
I molt humil, i ha jugat això. I a partir d'aquí ha fet una gran cuina. Sí que té suport de guzu, i té suport de yuzu, i té suport de tota una sèrie de productes que poden venir d'Orient, com pot ser la vainilla o la xocolata. I fins i tot et sembla que d'això hi ha hagut algun moment que ha arribat a pensar de renunciar.
Fem servir, en lloc de xocolata,
garrofa. Tot i que la garrofa No és molt garrotxina, perquè tampoc és molt garrotxina, però bueno.
Sí. Eh? I un portanès així?
Tampoc era molt garrotxina.
No, però què hi ha?
És una mica més avall, encara que garrotxes, però bueno.
Cap a on, cap a on?
Cap al baix en portanès.
Molt més, més avall, més avall i molt més avall. Tot el que anar cap a... Les zones més garroferes d'aquí són les terres... De fet, és Catalunya, és la que seria Catalunya Nova. Catalunya Nova, Catalunya Nova. Però ha fet aquesta aposta, i aquesta aposta és molt interessant, perquè arriba a fer una gran cuina amb aquests productes tan humils, no només té molt de valor, no només té el valor, diguem, que es veu així, sinó que jo crec que el gran valor és el valor intel·lectual. Vull dir que s'ha de pensar molt i molt, i has d'entendre molt. Vull dir, això crec que és la importància de les cols, i la gran aportació que fa les cols a la cuina mundial. O sigui, no teniu una gran cuina, teniu una de les millors, un representant dels millors restaurants del món.
Carai, ja m'has deixat muda.
Això li vaig dir un tret.
No, bé, el que passa que som per aquí, hi ha molta gent, el meu avui llegeix coses filosòfiques i estranyes i que bé hi aporta, i el Pere Fran Agumada...
Clar, Manel és un gran, en Manel el seu nom és un gran, sí. De fet, li diu...
Potser si no li diu, qui li diu així? Està bé. Molt bé.
Doncs això.
Bueno, sí, no?
En vida paral·lada, que té molta anomenada.
Jo tinc de vinc de paral·lada, cada que tu l'hagi
mirat a l'escola.
No.
Ja s'ha dit que fa quedar una mica de...
De Garriguella. La meva àvia era filla de Garriguelles. Això ja
és que parla.
Perquè de ser un poble d'això pot ser molt greu.
Si és Maria Gironella, busca la Garriguella de Magdalena.
S'ha de ser, doncs, aquí, Gifre i Ensa. Però quins no són? No sé si quin hi ha.
No sé.
Deixi ser si de Ensa, com
tu. Bueno, sí.
Va.
Sí.